Aquest és un viatge al passat, des de l'Espluga de Francolí, que ens trasllada a la prehistòria, fins als monestirs de Santes Creus i Poblet i al conjunt monumental de Montblanc. Per fer-lo rodó, aquest itinerari el podem completar amb una diada castellera a Valls o en temporada de calçots. T'ha vingut gana?
Sit there and look at the deserted lakes and you back to me.
Elles van amb camper.
I en aquesta ocasió comencem el viatge fent-te un recordatori, perquè durant la temporada passada vam visitar les Garrigues, l'Urgell i la Segarra i vam conèixer la ruta del Cister. En aquest cas, passarem ben a la vora. Per tant, et proposem recordar aquell capítol sobre aquesta zona i tornar a escoltar la proposta de la ruta del Cister, una ruta de senderisme, una ruta també per conèixer tota aquella zona i aquell patrimoni tan interessant. Doncs bé, tornem. I en aquest cas passem per Valls, de la capital de la comarca de l'Alt Camp. En cal destacar l'església de Sant Joan, la capella del Roser, que està situada al carrer de la Cort, i altres edificacions com la casa de Santes Creus, la casa de la Vila, Cala Massona, el teatre principal, Cal Segarra i les esglésies de la Mare de Déu del Lledó, la del Carme, Sant Francesc i Sant Antoni. Valls també destaca per la tradició dels castells i de les dues colles castelleres de la ciutat. Els Xiquets de Valls, la Vella de Valls i la Colla Jove dels Xiquets de Valls. A la ciutat també hi ha el museu. Però una cosa que possiblement en destaca i a tots ens agrada és la calçotada. I per això avui parlem amb Dalmací Clofent, president de IGP Calçots de Valls. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem del calçot de Valls?
Bueno, calçot de Valls, estem a l'espera de que aquesta campanya sigui millor que la campanya anterior. I posem tota la il·lusió i estem totalment esperançats que això sigui així.
Per posar-nos a tots els llocs, quan comença aquesta temporada del calçot?
La indicació geogràfica protegida, l'IGP Calçot de Valls, amb el seu reglament, només pot començar a certificar calçots a partir de l'1 de novembre fins al 30 d'abril de l'any següent i, per tant, dins d'aquest novembre-desembre hem començat ja a fer a col·locar al mercat doncs, calçot certificat.
Com destaquem aquest calçot de Valls?
Mira, el calçot de Valls és un calçot produït sota la indicació geogràfica protegida dins de les quatre comarques que engloba la seva àrea geogràfica, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, 82 pobles, 55 productors i esperem enguany uns 20 milions d'unitats perquè la prudència ens fa quedar aquí, perquè la projecció doncs, ens portaria d'abans de pandèmia i d'aquests dos anys ens portaria cap a aquests 20 milions. Al final de campanya és quan sabem les unitats perquè són aquelles certificades, no? Una característica important i molt, molt, molt important que nosaltres sempre destaquem és que el pal de paller de la IGP, Calçot de Valls, és la qualitat. 27 anys de treball d'existència d'aquesta IGP, de diferents productors, de diferents consells reguladors, fan que el calçot amb etiqueta, el calçot IGP, el calçot de Valls, sigui una marca de referència, una garantia de qualitat i que el mercat doncs, són els primers que es retiren. No? El nostre orgull és aquest, diguéssim, no? Que diem sempre, el sol surt per tothom, sempre. No hi ha ningú que produeixi calçots que tingui això, que tingui ganes de fer, de produir un mal calçot. Per tant, està bé, tots, també, i cap problema ni un, i el que el nostre interès és que es consumeixin calçots, però el calçot IGP de Valls el que aporta és un, o aporta dues característiques importants. Una és que aquests calçots tenen cara, que aquests calçots són d'uns productors concrets, unes maneres concretes de conrear-ho, amb una forma que està descrita amb els reglaments i amb els manuals de qualitat interns, i que això ho sabem a partir del número de, que porta cada una de les etiquetes en cada un dels manats que podem trobar als mercats i a les nostres botigues, a les botigues de confiança, i a partir d'allí això és públic, cap problema ni una, es consulta, i sabem que aquell manat correspon a un productor concret d'un lloc concret. I per tant això dona una confiança i una seguretat, en fi, que altres procedències, diguéssim, no les té. I la segona característica que dèiem important és de que és un calçot produït i treballat sota unes condicions, sota una forma de fer tradicional, de sempre respectuosa amb el medi, amb una utilització mínima de pesticides i amb una proximitat que fa que nosaltres estem molt tranquils, diguéssim, no? Per tant, hi ha una exposició que es diu una exposició itinerant que hem creat pels 25 anys, vam crear pels 25 anys i que ara ja en fa 27, que es diu Calçots amb etiqueta, que enguany li hem afegit, diguéssim, el cognom, no? Que és Posem cara als calçots. És a dir, aquelles persones d'aquella exposició que surten allà són els responsables de que els 20 milions de calçots arribin doncs, a les taules i als restaurants i als taules dels clients, dels consumidors. No? I això és una mica el que té d'especial, no? És dir, que hi ha tot una forma de fer durant molt de temps, un treball continuat, un gust que li dona el tipus de terra, la climatologia i unes característiques tant físiques de mides com organolèptiques de gust, diguéssim, que el fan diferent. Les mides, doncs, ja les sabem, diguéssim, són entre 15 i 20 de llargada, de cama blanca, que es podem menjar, el normal seria entre, en fi, tot un banc dels 20 centímetres de cama blanca de llargada i amb un gruix 5 centímetres de l'arrel entre 1,5 i 2,7. Mm-hmm. Aquestes serien les mides físiques i després que la fulla ha de ser verda, ha de ser fresca, no pot estar arrugada, ni pansida, ni caiguda, que pot estar escapçada mínimament a la punta de la fulla i que no ha d'estar rentat ni net ni passat per aigua, sinó que tal com surt de la terra l'hem de vendre. Les presentacions que el reglament permet de comercialitzar són manats de 15 unitats, 25 unitats i 50 unitats, lligades amb fil fleje o feix, és igual, en català pel cas és igual, fleje, i goma de color blau normatiu, aprovat, i d'aquesta lligadura ha de penjar una etiqueta que a una part hi ha el logo de la IGP Calçot de Valls i al darrere és allà on hi ha el número que correspon per cada un de les etiquetes a un productor concret. Per tant, això és el que diem sempre, aquests calçots tenen cara perquè manat per manat tots i cada un dels manats tenen un productor al seu darrere.
Una manera també de diferenciar-los i saber què és el que estem comprant. Ens has parlat d'aquestes cares d'aquesta exposició itinerant. Quins productors tenim a Valls?
Bueno, els productors que formem part de la IGP estem repartits entre les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, que som 55 productors que estan repartits en aquestes comarques i que, per tant, de cada una d'elles hi ha el productor que correspongui.
I per acabar, potser et preguntaria per al procés productiu, quin és el procés productiu del calçot?
Mira, el conreu del calçot, sempre diem, és un conreu que dura tot l'any, perquè comencem el mes de novembre amb les llunes velles de novembre i la primera de desembre a plantar la llavoreta petita, que després el mes de març la trasplantem en forma de sebollir per aconseguir una ceba rodona, tal qual se sap que és una ceba, diguéssim, de la varietat blanca gran tardana de Lleida, que és l'única permesa per la IGP Calçot de Valls, que la fem grossa, la fem gran fins al mes de juliol, que a finals de juliol l'arrenquem, la deixem morir, perquè ella acabi el primer cicle vegetatiu. Al cap de 15 dies, 3 setmanes, un mes, a molt tardar, la tornem a col·locar a terra, la tornem a plantar. Això estaríem parlant que la bona època de plantació està entre el 15 d'agost i el 30 de setembre. I a partir d'aquí, aquesta ceba, quan nota les humitats de la terra, ella torna a despertar, torna a agafar el segon procés vegetatiu i comença a grillar. D'aquests grills que surten d'aquesta ceba és el que més tard, al cap de 2-3 mesos més tard, seran els calçots. Durant aquest procés de creixement, i amb unes 3 vegades és el més normal, el més habitual, depenent una mica de la climatologia i de l'any, per entendre's, amb 3 vegades, i anem afegint terra a aquest grill perquè ell tingui la tendència de créixer en vertical cap dalt i quedi blanc i tendre, que és el que després ens menjarem. Aquesta operació és la que se li diu calçar, i d'aquesta operació calçar en surt calçot. Per tant, després de 3 o 4 vegades de calçar, ja tenim un calçot apte per ser certificat i passar 2 inspeccions, tant a camps com a magatzems, per entitats externes com Qualitats, per exemple, que fan les inspeccions, per ser portat a mercat amb totes les característiques. Com que la ceba té vida pròpia i no totes les cebes són iguals, ens veiem obligats per obtenir un bon calçot, ens veiem obligats a passar durant els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març, que és el que dura aquesta campanya, com a mínim 3 vegades pel mateix camp, per anar escollint manualment i arrencant manualment aquelles motes que, d'acord amb l'experiència i el coneixement que té cadascú, poder-la arrencar i finalment manipular-la per presentar-la i poder-la vendre sota les característiques i les obligacions de la indicació geogràfica protegida.
Un procés molt laboriós que s'ha de valorar. La pregunta, l'última pregunta, com es fa una calçotada?
Home, la calçotada, jo sempre dic i no em repetiré de dir que la calçotada és un tresor que l'hem de cuidar tots. Tots és tots. no només el que produeix, no només el restaurador, no només el consumidor. L'hem de cuidar tots. Per què l'hem de cuidar tots? Perquè la calçotada ens uneix, perquè la calçotada ens fa fer festa, perquè la calçotada ens fa fer lliures, lliures de posar-me el vestit que vulgui per menjar-me-la, per ajuntar-me amb la persona que jo vulgui i menjar-me-la, per retrobaments, per negocis, per passar-m'ho bé, per fer una juerga, per trobar-se els caus amb els infants, vull dir, fer una calçotada amb els caus amb els infants, amb els veïns, amb un poble, amb una família, a casa, al restaurant. Per tant, la calçotada és aquell esdeveniment culinari que ens representa i que al llarg de tots aquests anys ens identifica com a poble, com a societat, com a lloc on estem, que és Catalunya, i per tant la calçotada és una menja que ens representa com el que som, com el que som aquí, i que té prous elements per voler-la portar a qualsevol lloc del món, perquè en qualsevol lloc del món la gent té les mateixes ganes de trobar-se, de riure, de passar-s'ho bé i de disfrutar tot tombant d'un àpat. Per tant, la calçotada és això, no? I és el motiu principal del conreu del calçot. A pesar d'això, a pesar d'aquesta cosa tan grandiloquent que jo t'he explicat a favor de la calçotada, a pesar d'això, des del Consell Regulador de la IGP Calçot de Valls, insistim i volem explicar dues idees més. La primera, tres, no? La primera seria la que ja hem dit, calçotada, i les dues idees més que volem insistir és: el calçot també pot formar part de la nostra cuina, de la cuina de casa, de la cuina de cada dia. El calçot el podem cuinar i el podem fer servir per moltes coses, no? Des del Consell Regulador, des de l'IGP, estem pensant ara mateix, aquesta campanya 21-22, de fer un concurs amb receptes casolanes, on els cuiners, on uns xefs escollits, doncs ens diguin quina els hi sembla que és una bona recepta, no? Les receptes normals i corrents, la del caldo vegetal, la de la truita, la de la campura, la de l'acompanyament, la del calçot al forn, la del calçot rebossat, tants i tantes i tantes receptes com ja estan editades, ja estan publicades en receptaris, no? Però que nosaltres continuarem treballant per dir que el calçot també pot ser una verdura per incorporar a la cuina de cada dia de les nostres cases. I aquí és allà on ve la tercera idea. Precisament ahir mateix vam assistir, vaig participar com a president de l'IGP del Sot de Valls a l'acte de cloenda de l'any internacional de fruites i verdures que estava determinat, diguéssim, no? I organitzat al Prat del Llobregat pel Departament d'Agricultura o d'Acció Climàtica, com vulgueu dir, no? A part de ser molt interessant perquè nutricionistes i metges i escoles de cuina que hi van participar, a part d'això, nosaltres vam aportar aquesta idea, la idea de dir: el calçot també és una verdura que té qualitats, que té propietats, que té possibilitats i que ens ajuda amb la nostra salut i que la podríem i la hauríem d'incorporar també amb el consum, si no diari, molt diari, de les nostres dietes, per potassi, que aporta, per diurètiques, per anticancerígens, per antioxidants, per l'envelliment de les cèl·lules, per una sèrie de característiques. Però, diguéssim, això ja ve de més a més, això ja no li canviarem, diguéssim, no, perquè és una característica del propi calçot, de la pròpia verdura. En canvi, el que sí que podem fer nosaltres com a persones, diguéssim, és incorporar a la nostra dieta i utilitzar-lo també dins d'aquest concepte cuina del calçot.
I segurament nosaltres som qui ho té més fàcil perquè tenim aquesta part de gaudir i, sobretot, una cosa que has dit que m'ha agradat molt és que el calçot ens uneix. Doncs...
Sí, nosaltres creiem en aquesta idea, però fermament, vull dir, no és. És dir, tot el que t'he explicat, no són paraules buides, no. És la pràctica. Mira, una si em deixes dir l'última cosa, ens agrada dir perquè fa 27 anys que diferents consells reguladors, diferents persones hi han treballat, ens agrada dir que el que diem en públic en relació al calçot amb etiqueta de la IGP calçot de Valls ho podem demostrar, es pot comprovar, no? Diguéssim, ens agrada, ens uneix, no? És dir, ho podem demostrar. Ho podem demostrar tots, no? M'entens que et vull dir? És a dir, sí, és que és així. És a dir, no cal adjectivar-ho més, ja està claríssim.
Doncs moltes gràcies, Dalmassi, per acostar-nos al calçot de Valls.
Molt bé, per la nostra part, a la vostra disposició, sempre que ho necessiteu, és clar.
Has de perdre la vergonya i les mans t'has d'embrutar. Això és la calçotada i la volem reivindicar. Per fer una calçotada necessites un bon serment que permet bona foguera i una cuita al moment. També cal la salvitjada per donar un toc personal. I recorda que a la taula el quintet és essencial.
Agafa el calçot,
tret de la foguera.
Agafa el calçot,
que ja és primavera, i veuràs com la sang t'ho tira.
Agafa.
I seguim direcció Santes Creus, situada en una frondosa i amagada vall. Tenim el seu monestir, que es troba a la riba esquerra del riu Gavà. Actualment és l'únic monestir sense comunitat religiosa dels tres que componen l'anomenada Ruta del Cister. L'accés al recinte monàstic és pel portal de l'Assumpte, situat a la plaça de Sant Bernat Calbó. El portal porta a la plaça Major, on abans eren les dependències del monestir i avui hi ha comerços i habitatges. El Palau de l'Abat es troba a aquesta part del recinte. Per la porta reial s'accedeix a l'ala sud del claustre. Des d'aquí es pot anar al Palau Reial. I una altra població que no ens podem perdre és Montblanc, al costat del riu Francolí i capital de la comarca de la Conca de Barberà. Però per saber-ne més, parlarem amb Natàlia Moruno, de l'àrea de turisme de Montblanc. Bon dia.
Hola, bon dia.
Des de Montblanc heu fet un vídeo promocional que llanceu la pregunta: quin és el teu lloc preferit? Doncs hem de començar així, preguntant: quin és el teu lloc preferit?
Bé, a veure, de llocs preferits és difícil, l'elecció. De fet, la creació d'aquest vídeo va ser com una mica de tirar l'ham, llançar l'ham, de dir, vinga, obrim la caixa de Pandora, no? Perquè de llocs a Montblanc n'hi ha molts, i n'hi ha molt de molt bonics, a més de molt diferents. Com a lloc preferit a nivell monumental, per exemple, personalment, t'ho dic a nivell personal, doncs segurament l'antic Hospital de Santa Magdalena, que és un lloc superbonic amb un claustre interior, és un dels meus preferits, tot i que també tenim la muralla, pujar per dalt a la muralla, veure les vistes des de dalt, o la impressionant església gòtica de Santa Maria, doncs també són punts molt, molt, molt forts. Després, a nivell natura, clar, també n'hi han de molt bonics, racons on s'hi pot arribar fàcilment i que tenen el seu encant, com la vall, per exemple, o l'ermita de Sant Josep o l'ermita de Sant Joan, són un dels espais que més m'agraden.
I és que aquesta població té una gran quantitat de monuments, testimonis de diversos fets històrics, i segurament també per això tenim aquest punt que no sabríem d'on triar.
Sí, és una mica difícil haver d'escollir quedar-te amb un o quedar-te amb dos. És complicat. A més, també, segons l'època de l'any que visites Montblanc, els vius d'una manera o una altra, els espais. És a dir, m'explico. Si tu decideixes venir a Montblanc per Clicània, que és un festival que organitzem de Playmobil, veuràs Montblanc amb molta gent, amb molt d'ambient als carrers, amb aparadors a les botigues tematitzats amb diorames de Playmobil. Veus un ambient molt diferent. O si decideixes visitar Montblanc durant la Setmana Medieval, que és una festa medieval que fem des de fa 34 anys a Montblanc i que atrau a milers de visitants amb el mercat medieval, amb la gent vestida amb vestits medievals, amb tot d'activitats que et transporten a aquella època, veus també Montblanc amb uns altres ulls. S'ha de veure de diverses maneres. Amb una sola visita no en tindries prou.
Parlant d'esdeveniments, hauríem de destacar aquest esdeveniment de Montblanc medieval i també el de Playmobil?
Sí, com a esdeveniments, a veure, al llarg de l'any s'organitzen molts esdeveniments. Segurament aquests dos, la Setmana Medieval a l'abril, amb la representació de la llegenda de Sant Jordi, tot relacionat amb aquesta llegenda, no? Tan coneguda per tothom, i el mes d'octubre amb el Clicània, són dos dels esdeveniments que més visitats, no? Que més gent atrau. Però al llarg de l'any sí que es van combinant altres esdeveniments que també més petits i que també aporten atreuen molts visitants. El mes de setembre, per exemple, tenim Terrània, més vinculat al públic, amb una temàtica més cultural, més artística. És el Festival Internacional de Ceràmica, en el qual es pot veure una exposició de peces de ceràmica de ceramistes vinguts d'arreu del món, I a part de l'exposició, evidentment, també hi ha activitats en què la ceràmica es pot tocar. És la gràcia, no?, d'apropar la ceràmica cap a tots els tipus de públic, no només aquell públic més coneixedor de la ceràmica, sinó també a gent que no hi entén tant, o per exemple, el públic familiar, que puguin fer un taller de ceràmica. Uh-huh. Aquests serien els esdeveniments així més grans. Després també hi ha un cicle d'activitats que es diu el Safrania 365, amb un altre objectiu, no? Té un altre caire. Són activitats de petit format, és un calendari d'activitats programades al llarg de tot l'any, amb un format més petitet, amb menys participants. Són activitats pensades per a un públic fins a unes 30 persones, més o menys, i que el seu objectiu principal és la d'acostar i donar a conèixer el producte local a la gent. Ara recordo, per posar un exemple, les últimes activitats del Safrania 365 van ser fa dues setmanes. Un dissabte al matí es va organitzar una activitat familiar que es diu de l'olivera al setrill, que tracta, bueno, consistia en que les famílies anessin al camp, al tros, a collir olives, els ensenyaven com es collen les olives, uh-huh. I després amb aquestes olives que recollien feien un taller, anava acompanyat doncs, l'activitat amb un taller de conserva d'olives i olivada, i l'elaboració d'una olivada. De manera que tant grans com petits coneixen el cultiu que tenim aquí i el producte, no? I què se'n fa, i d'on ve l'oli i d'on ve les olives en conserva que estem acostumats a menjar i que segurament no coneixem la procedència. Mm-hmm. El mateix dia, per exemple, vam fer una altra activitat dins del Safrania 365, més per públic adult, es tractava d'un maridatge de cava i torrons, no? Doncs, mm-hmm. Aprofitant l'acostament de les festes de Nadal, vam aprofitar per organitzar aquest maridatge i donar a conèixer, per una banda, el cava, d'aquí de la comarca, en aquest cas va ser el celler Carles Andreu, de Pira, i els torrons d'una pastisseria d'aquí Montblanc, que és la pastisseria Vinyes. D'aquesta manera, doncs dones a conèixer el producte i la gent, doncs, productes que potser no saben d'on ve la xocolata, doncs que ve del cacau, i es tracta de fer una mica de donar a conèixer tot el producte.
Un esdeveniment molt interessant i sens dubte que connecta amb l'enoturisme de la zona.
Sí, al final és donar a conèixer tot el que tenim aquí, no? I que aquí es poden fer esdeveniments molt, molt, molt grans, no? I més generals, com poden ser la Setmana Medieval o el Clicània, però després també el que tenim el dia a dia, perquè el vi el tenim cada dia o l'oli el tenim cada dia. Mm-hmm. I són productes que els pots provar qualsevol dia de l'any que vinguis a Montblanc, als restaurants, als cellers o inclús a les botigues, comprant-lo a les botigues especialitzades d'aquí Montblanc.
Obrint una mica més les portes a la gastronomia, quina gastronomia de la zona destacaríem?
A veure, aquí Montblanc, a diferència d'altres llocs que tenen un producte estrella, aquí Montblanc agafem una miqueta de tot. La proximitat amb Lleida fa que tinguem cargols, podem trobar cargols a les cartes, o la proximitat amb Valls, no? El bressol del calçot, doncs fa que l'època de calçotades doncs tinguem moltes calçotades a la zona, que molta gent vingui a fer la calçotada a Montblanc i combinar-ho amb una visita guiada, o agafem una mica de producte de tot. Però sí que podríem parlar de cuina de proximitat, no? L'ús dels productes d'aquí, el safrà, que fa pocs anys va recuperar un grup de pagesos de la zona, d'aquí a la comarca i de la Baixa Segarra. També podem trobar els vins, no? Els restaurants d'aquí. tenim una mica de barreja de tot. Després, sobretot, amb els dolços, també. Amb els dolços tenim molt típic les coques de Montblanc. Hi ha un altre dolç típic que es diu Merlet o Montblanquí, que es poden trobar en dues pastisseries aquí a la vila, i són una ametlla torrada recoberta d'una pasta dolça feta de sucre, ou, és dur. I això també és un element molt característic dels dolços d'aquí a Montblanc, o per exemple els embotits, la llonganissa seca que podem trobar amb mestres artesans aquí de la localitat.
La gastronomia és una bona manera de conèixer una població, però també una altra bona manera de conèixer és a través dels museus. A Montblanc n'hi ha algun?
Sí. De fet, en tenim més d'un. Tenim el Museu Comarcal, que és un museu amb una exposició d'antics oficis i d'enografia de la comarca. Després tenim el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre. És un espai dedicat a l'exposició de la... una representació de les pintures rupestres que tenim a les muntanyes d'aquí al voltant. I el que podem veure en aquest centre d'interpretació és una mostra d'aquestes pintures que tenim a les muntanyes. Després es creen activitats, hi ha unes visites guiades que visiten les pintures reals a la muntanya, i és una activitat més pensada per un turista més actiu, d'anar a la muntanya, caminar, clar, implica més moviment, no?, i desplaçament i tal. Però si no, hi ha la possibilitat de visitar el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, on a més també es poden fer tallers de pintura rupestre. I després tenim un altre museu, que és el Museu del Pessebre, i especialment per aquestes dates de Nadal amplien horaris i organitzen visites guiades, i és un museu on el visitant pot veure, per una banda, els diorames, tres plantes, tot de diorames de pessebres i imatges de pessebres, i és molt interessant. De fet, quan entres al museu, de la manera que està construït, ja és com si t'endinsessis en un pessebre. És una visita molt recomanable, que es pot fer durant tot l'any, perquè el museu està obert tots els caps de setmana de l'any i entre setmana amb reserva, però especialment, doncs, coincidint amb les festes, és una visita que es pot fer aquests dies.
El Museu Comarcal també està situat en un edifici també que val la pena veure, el Casal de Jussà, però abans t'hem preguntat de quins llocs escolliries, però potser ens estem descuidant d'alguns monuments de la població que també val la pena visitar.
Sí, per això, a veure, si t'endinses dins dels carrerons de Montblanc i fas un petit recorregut, veus molts d'aquests edificis. Al començament parlàvem, doncs, de la muralla, no?, l'església de Santa Maria, o l'antic hospital de Santa Magdalena. Tots aquests, o passejar simplement pels carrers més emblemàtics, la plaça Major, el carrer de la Plebania, que té un parell d'arts medievals, o el carrer dels Jueus, són racons que pots visitar al teu aire i que segurament no et deixaran indiferent, perquè realment valen molt la pena. I després, sobretot, recomanem fer-ho acompanyat d'un guia local. Amb una visita guiada es veu diferent Montblanc, n'assabentes de curiositats, d'anècdotes, que pel teu aire, evidentment, no és impossible. Són visites guiades que es fan cada dia de la setmana durant una hora i mitja, i el fet d'anar acompanyat d'un guia local, no?, un veí de Montblanc, segurament t'assabentaràs més d'anècdotes o historietes de com a veí, no?, que fins i tot com a guia. No és el cas, també, que com a guia també la informació històrica i monumental és molt important al llarg d'aquest recorregut. Després també, en el cas d'anar amb nens, justament enguany hem creat una nova proposta dirigida a un públic familiar, que és una visita guiada que es diu Explora Montblanc, i es tracta de visitar Montblanc, doncs, amb ulls d'explorador. El guia, en aquest cas, durant una hora i mitja, acompanya a les famílies amb nens a fer un recorregut pel centre històric de Montblanc, però amb un discurs adaptat, no? El guió de la visita ja està també dirigida a públic infantil i la veritat és que està tenint molt bona resposta. De moment, a veure, hem començat aquest estiu, però la gent queda satisfeta i agrada. I és una manera també de treure els nens, no? De fer una activitat més dirigida cap a ells, que ells també s'ho passin bé.
Quan visitem una població segurament també ens fixem en la natura que l'acompanya. Què destacaríem de la zona de Montblanc?
Sí, a veure, l'avantatge de Montblanc és que tenim un entorn natural molt maco i a prop. És a dir, que si vens a visitar Montblanc pots combinar-ho al matí fent una visita pel centre històric i si et ve de gust fer una volta, un passeig per l'entorn natural de Montblanc, no cal que agafis el cotxe per anar-te'n. Tenim rutes de tots els nivells per fer tant aquí des de Montblanc com des de les pedanies que tenim aquí a la vila. Tenim, per exemple, l'ermita de Sant Josep, que és un espai de lleure a l'aire lliure, on també hi trobem una zona d'un establiment per poder fer un vermut o per poder dinar, i s'està molt bé. Després també tenim la zona de la vall, on hi ha un petit salt d'aigua, i que l'accés és fàcil i recomanable per tots, tant per a adults com per nens. Després també comentar que tenim des de Montblanc passa el GR-175, que és la ruta del Cister. És un GR que uneix els tres monestirs que formen la ruta del Cister, Poblet, Vallbona de les Monges i Santes Creus. És un GR completament senyalitzat i en total són uns 100 quilòmetres de recorregut, però vaja, es poden fer per trams i es pot aprofitar per veure un paisatge amb unes vistes molt xules i sense haver de necessitar un gran condicionament físic, saps?
Doncs ja tenim moltes opcions per triar quin és el nostre lloc preferit de Montblanc i sobretot ho podem fer en diverses ocasions perquè, com deies, hi ha en aquests moments tan diferencials com la setmana medieval o altres on potser hi notem més la tranquil·litat i podem descobrir també Montblanc des d'un altre vessant. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de participar.
Sóc la bèstia de Montblanc, guardiana d'aquests boscos. Si us heu trencat la pau, despertareu amb mi la fera més temuda. Sóc la bèstia de Montblanc, guardiana d'aquests boscos. Si us heu trencat la pau,
I fem una parada a l'Espluga de Francolí, d'on cal destacar-ne les dues esglésies dedicades a Sant Miquel, la Vella i la Nova. Cal fer menció també de l'antic hospital, amb un pati i un celler modernista on actualment es troba el Museu del Vi, i el Museu de la Vida Rural, que ocupa la casa pairal de la família Carulla. Però l'indret més espectacular és la cova de la Font Major. El naixement del riu Francolí és una suggerència del curs d'aigua de la cova. I direcció a Poblet, a la falda de les muntanyes de Prades, envoltat de boscos i conreus, apareix el monestir de Poblet. En el conjunt es poden apreciar tres recintes diferenciats. El primer recinte, que es dedicava a la labor agrícola i industrial, i on hi ha la porta de Prades i la capella de Sant Jordi. El segon recinte, el que es feia servir per les activitats en contacte amb el món exterior del monestir, i on es troba la porta daurada, la plaça major i la creu de pedra, com també la façana barroca de l'església major. I el tercer recinte, un espai de clausura i vida espiritual, amb la porta reial, el locutori, l'antic celler, el claustre, el templet o el lavabo. De la població de Vimbodí i Poblet també en destacarem el seu museu, el Museu del Vidre, un edifici catalogat com a monument i bé cultural d'interès local. En aquest Museu del Vidre, a part de conèixer el vidre, podem fer tallers, tallers amb sarga. Per això parlarem amb Anna Sínia, responsable d'aquests tallers de cistelleria. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs primer de tot hem de preguntar com comença aquesta passió per la cistelleria, perquè segurament, o potser comunament, estem acostumats a veure a persones més grans en aquest espai i tu no ets una persona especialment gran. Com comença aquesta passió i fixar-te en aquest apartat de la teva vida?
Bueno, això, mira, va sortir com per casualitat, perquè jo, o sigui, els cistells sempre m'han agradat, però mai em vaig plantejar d'aprendre a fer cistelleria, aprendre a fer cistells i així, i va ser la casualitat que jo vivia en un lloc a la Sínia, a les afores de Vimbodí, i tenia un salze, que és l'arbre amb el que es fan cistells. I l'últim cisteller de Vimbodí es va posar en contacte amb mi perquè volia vímets, i era l'Isidro Grau, de 89 anys, i quan m'ho va dir, mira, em va sortir així sense pensar de, ostres, doncs mira, jo et dono vímets i tu me n'ensenyes. I a partir d'aquí, bueno, va ser ell, que totes les tardes, vaig estar 3 anys anant moltíssimes tardes a casa seva a teixir i a fer cistells i a xerrar.
Per tant, és un procés difícil.
Difícil en quin sentit?
En construir un cistell, per exemple.
No, o sigui, no és que sigui difícil. Pots fer un cistell, el que passa que fer-lo ben fet necessita de molta pràctica. I en realitat jo no em vaig, tot i estar amb ell, jo no em vaig plantejar mai aprendre a fer cistells per dedicar-m'hi. A mi m'agradava estar amb ell l'excusa d'estar amb ell era fer els cistells. El que passa que després, quan ell es va morir i així, jo ja portava doncs, 2 o 3 anys, vaig estar com 2 o 3 anys anant amb ell a casa seva, i la gent ja sabia que jo feia cistells. Llavors ara em cridaven a una fira perquè fes un taller o una mostra o així, i a partir d'aquí va ser quan la gent, arran de saber que jo em feia, doncs, com que me va anar estirant. I mira, fins que vaig decidir que seria el meu ofici.
Ens has comentat que fer-lo no és especialment difícil. Com és aquest procés per arribar a fer un cistell?
Bueno, és difícil d'explicar així per la ràdio, però bueno, jo crec que com en tot el que és així manual és tenir les ganes i la motivació, no? I saber qui... Amb el tema dels materials, per exemple, potser saber d'on els pots treure, no? Perquè jo amb el temps, a mesura de fer cistells, doncs he anat sabent d'on poder treure la matèria prima o a on comprar-la, no? Que potser és el més difícil. Després és pràctica.
De totes maneres, si algú ho vol saber també de primera mà, pot acostar-se, pot atansar-se en aquests tallers que realitzes també en el museu.
Sí. La història de fer tallers amb el Museu del Vidre, perquè la cistelleria està molt estretament lligada amb Vimbodí, amb la història del poble i el vidre. Llavors, quan vam decidir de fer els tallers, per mi la idea principal era que la gent vegés també que la cistelleria va molt més enllà només de fer cistells, no? Que... que perquè tu dius cistell i la gent no diu bolets. I no, pot ser ja cistells, la cistelleria tradicional, la catalana, té cistells per tot. No, tenia, perquè ara ja no es fan servir, no? Però hi havia el de les patates, el dels fems, el de les pedres, el del pa, la roba neta, la roba bruta, i el del... Vull dir que n'hi havia moltíssims, no? I ara, avui en dia, pues, això, pues, recuperar una mica tot aquest saber, no?
Aquesta part de recuperació també la portes a terme amb un altre projecte, Terra de Mans.
Sí, bueno, des de Terra de Mans el que estem intentant ja és com no centrar-nos tant en el que és la cistelleria, però també és les ganes de visibilitzar altres oficis antics, no? Bueno, que es diuen antics, però que encara hi ha gent que els fa ara, no? I bueno, i també posar en valor el fet de que moltes vegades quan dius món rural la gent es pensa que o pagesia, o pastor, o cases de turisme rural, no? I en realitat és que és molt, molt més ampli el ventall que només això, no?
Sí, de fet, jo visc en una ciutat i al portal de baix també hi ha un home que fa cistells, per tant, no és tan rural, clarament. És una associació de recolzament a petits projectes, a aquesta microeconomia, economia rural, recuperació d'oficis antics. És molta feina, segurament també una feina molt important. Com ho rebeu per part de les persones que s'acosten a vosaltres?
Bueno, Terra de Mans és una associació molt joveneta, eh? Vull dir que tenim 2 o 3 anys i tots els que formem part de l'associació tenim els nostres projectes, no? Jo faig cistelleria, n'hi ha que recuperen terres d'oli, oliveres, no? I així. I la veritat que bueno, hem anat intentant fer diferents activitats. Vam intentar al principi de vendre producte, però hem vist que és complicat. I ara ens hem tirat més en tot el que és la vessant més formativa i de divulgació, i aquesta veiem que realment la gent pues, com que l'ha rebut molt més, no? Potser trobar producte és com a més fàcil, sí. I tot el que és els coneixements i poder aprendre d'aquests oficis antics, pues, això potser costa més, no? I estem veient que està tenint una bona rebuda.
Com oferiu aquest espai de divulgació?
Bueno, nosaltres tenim l'espai de la Sínia a Vimbodí, llavors pues, estem des d'aquest octubre, novembre, perdona, vam fer un taller de pedra seca, de recuperació d'un marge, vull dir que tenim l'espai i a partir d'aquí, depèn de les propostes que hi hagin i així, pues, O sigui, la idea no és només que vinguin a fer tallers, sinó que la gent pugui proposar i nosaltres també donar difusió, no? Moltes vegades és aquest suport més per poder arribar més gent que la gent i que es puguin conèixer, no?
Hem unit a la conversa 2 dels teus projectes. Segurament que si algú ens escolta i li ha interessat un dels projectes, o possiblement i segurament els 2 projectes, com us poden trobar o com es poden apuntar en un taller o com es poden acostar a vosaltres?
Mira, ara mateix tot el que és les xarxes, Anna Sínia com a projecte de cistelleria, bueno, tinc Instagram, tinc pàgina web, tinc Facebook. Terra de Mans té un apartat dintre de la web d'Anna Sínia, té el seu propi Instagram i, a més, tenim un blog, també. El que passa que el blog està com en construcció, eh? Anem una mica a poc perquè, bueno, no ens dediquem només a Terra de Mans, no? Tenim altres nostres projectes i anem a poc.
Doncs convidem a buscar-te a la xarxa social, segurament serà la manera més fàcil de trobar-te i a partir d'allà segurament ja podran viatjar a blogs, pàgines web o una altra de les xarxes socials.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Anna Sínia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a tot això.
Elles van en camper.